Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ara sóc responsable de la meva recuperació. No responsabilitat del que vaig fer anteriorment, no. Sóc responsable de que avui jo no jugui. Aquesta és la meva responsabilitat. Avui jo no he de jugar. Avui. Demà, ja serà demà, demà serà un altre dia. Doncs una miqueta aquest retornar els diners als bancs que els hi dec forma part de la meva recuperació i forma part del meu tractament. Jo al meu avi li explico tot el que a mi m'ha passat i em diria, amb perdó de l'expressió, tu nen ets tot tu. Li tinc por. Pànic. Pànic seria la paraula. Perquè a la que posi la primera moneda, la roda s'engegarà i tornaré encara pitjor.
Gent normal. Gent normal. 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 Un podcast d'Adam Martín sobre salut mental.
Tot comença amb un gest molt innocent. Ficar una moneda dins d'una màquina escurabutxaques. Qui més qui menys, tots ho hem fet alguna vegada. Poses la moneda dins de la ranura i la màquina et saluda amb una seqüència de sons i de colors cridaners. Amb aquest gest, la majoria comprem la possibilitat d'un petit premi, una recompensa en forma d'alegria minúscula i passatgera. Però per algunes persones, aquest gest tan insignificant els compra amb un 100% de probabilitat un bitllet directe per l'infern. La moneda ha activat algun mecanisme al cervell i l'ha canviat per sempre. Aquella persona ja no és la mateixa persona que era abans de ficar la moneda. És el cas d'en Josep.
17 anys, no?
Sí, aproximadament.
Sí. Més o menys. I primer contacte és una màquina escurabutxaques.
Sí, sí, en un bar al costat de l'escola.
Per tant, estaves amb col·legues.
Sí, sí.
Érem 5 duros.
Sí, 25 euros.
Perquè estàs allà jugant amb els col·legues,
a veure si ens toca. I així ens surt el cafè gratis, okay. I etcètera, etcètera. Val. Fèiem el cafè amb llet i el croissant.
Val.
D'allà fora de l'institut.
I què passa aquí? Què descobreixes? Què et passa dins?
Doncs jo descobreixo que em distreu molt i que... ostres, i a més et toca i dius, hòstia, doncs m'ha tocat. I en aquell moment no ho tornes a invertir en un joc. Tu inverteixes en algú que et ve de gust. Ostres, m'han tocat 2.000, ara. Mola, doncs ara em compraré això, o aniré aquí, o etcètera, o... saps? Bé, llavors penses, ostres, si vull aconseguir peles fàcils, doncs... ho poses i mira, t'arrisques la setmanada, però et poden tocar X diners i mira, en lloc de prendre'm una cervesa em podré prendre un cubata. Al principi saps guanyar.
Saber guanyar què significa?
Saber guanyar significa que quan et toca algú, cobres i te'n vas. És el que faria qualsevol persona. Jo vaig amb X diners a un lloc, em plantejo no passar d'aquells X diners i m'ha tocat, puta mare, me'n vaig. I me'n vaig a sopar. Convido a sopar a qui sigui. Això és el que faria un jugador social.
I quan vas deixar de saber guanyar?
Doncs la veritat que està molt difuminat. O sigui, vaig deixar de saber guanyar en el moment en què tenia que anar a la màquina i tenia que ficar contínuament. O sigui, que en el moment en què ja no era... Jo ja no anava a veure si guanyava, sinó que jo anava a... O sigui, ja era que es va tornar emocional. Era el meu moment, tal... Jo estava allà, doncs, amb la meva intimitat, que ningú em molestés, etcètera, etcètera.
O sigui, aquí ja no hi havia col·legues...
Aquí ja no hi havia col·legues ni res, estava jo sol.
L'hora que fos del dia...
Sí.
Suposo que arriba un moment que dius, em gasto la setmanada, em gasto no sé què... És a dir, arriba un moment que no hi ha diners per posar dins de la màquina escurabutxaques que han de sortir d'algun lloc.
No, clar.
D'on surten?
Doncs els robava els meus pares. Sabia on tenia el calaix amb els diners de ma mare, obria el calaix i m'enduia 10.000 peles.
A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa.
Es que para una vez que no compro.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Luquia, apostar es humano.
És la grossa de cap d'any.
Loteries de les administracions, cases d'apostes, joc online, màquines escurabutxaques, bingos, casinos... Al nostre país, el joc està absolutament normalitzat i forma part de la nostra cultura, com els canelons o la rosalia. Jugar és normal.
Apuesta en Codere y descubre...
Però es calcula que entre el 0,2 i el 2% dels adults patiran addicció al joc en algun moment de la seva vida. Però per què una majoria pot jugar aparentment sense problemes i, en canvi, uns pocs, cada vegada més, per cert, acaben desenvolupant un trastorn? Torno a Bellvitge per preguntar-li a la doctora Susana Jiménez, psicòloga clínica i coordinadora de la Unitat d'Addiccions Comportamentals de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
Jo diria que en totes aquestes addiccions hi ha tres elements clau. I és la importància que té en la teva vida, la manca d'autocontrol, que dius, bueno, prou, i l'endemà, quan sigui, quan pots, torna a passar i que persisteixes en aquesta activitat malgrat les conseqüències negatives. Potser si em preguntessis per una, et diria aquesta última. És a dir, que si tu persisteixes en aquesta conducta malgrat les repercussions que tens a la teva vida i a la vida de les persones que t'envolten, doncs probablement tens una conducta problemàtica.
Sí, n'era conscient. Jo era conscient que estava enganyant a la gent, però a mi el meu objectiu era treure calés per continuar jugant. Ara que n'era conscient totalment. I a veure quina mentida els hi deia la mà. Uf, si som la penya més creativa de l'univers, hauríem de ser guionistes de sèries. Perquè uns invents... Si jo sé de germans que han comentat que han dit que tenien càncer i que necessitaven diners per un tractament, que no tenien diners per enterrar la mare.
Amb només 17 anys, en Josep passa mesos gastant-se la setmanada o robant els seus pares per poder jugar. Ja no juga amb els amics, ara juga sol, en bars on sap que ningú conegut el podrà veure. Jugar l'avergonyeix. Jugar el relaxa. Jugar l'omple. Jugar li dona vida. Jugar el mata una mica per dins. Però els seus pares l'acaben enxampant i l'obliguen a fer teràpia.
Explica'm una mica més què vas sentir en aquesta primera conversa quan et descobreixen.
Uf, en aquell moment és merda, m'han pillau.
Només això?
Merda, m'han pillau.
És seguiria, però m'han enganxat.
Sí, sí. Ui, tant.
Aquí no hi ha remordiment.
No, que va, hi ha més mínim.
Sense drames, posar sobre la taula que estan passant algunes coses i que sobretot no el veuen content, que el veuen tens, que el veuen preocupat o preocupada... aïllat, poc comunicatiu, i mirem de fer alguna cosa, que és el que passa, perquè no consultem. Anem, fem una consulta. Que no t'agrada? Els 5 minuts ens anem. Jo t'acompanyo i marxo amb tu. Però fem aquesta prova. Sovint és el que expliquem quan ens truquen les famílies desesperades.
I com és que vas acceptar anar a la unitat de joc?
Perquè no em van agafar més collons. Perquè la família va pressionar moltíssim.
O sigui, vas anar a contracor.
Totalment. Totalment. I molta gent que ve al programa de Jugadors Anònims ho diu, i el primer dia venia obligat. Amb la família fora esperant a la porta, perquè no es fuguin.
Fins on jo sé, sempre he sentit que per la majoria de terapeutes és important que la gent vagi perquè vol.
Sí, clar. Però és que quan hi ha famílies que obren la nevera i no tenen res per menjar... Quan arribes a casa, i no sé si hagués estat el meu cas, però l'amenaça era de, val, doncs, o vas això, o agafa les teves coses i fot el camp. I ves-te'n sota un pont.
Val. Ah,
doncs llavors dius, vaig on digueu. Que tinc que anar aquí, vaig on digueu.
Ah. Vaig on digueu i a la que pugui seguiré jugant?
Sí. En aquell moment, sí, i tant.
Per tant, quan tu vas començar a anar a la unitat de joc
sí.
de Bellvitge,
sí.
tu, al principi, seguies jugant?
Sí. Si podia, si arrambava algú, sí, i tant.
I en algun moment això canvia?
Sí.
Què et va fer canviar?
Doncs, el bo tant de Bellvitge com del programa Jugadors Anònims és trobar-te amb gent com tu. Si pensa que la inestabilitat emocional fa que estiguis jugant i et sentis de puta mare... Però quan ho has perdut tot i te'n vas sense un duro a casa, penses que ets un monstre. Penses que ets un desgraciat. Penses que no tens futur. Penses que... etcètera, etcètera, etcètera. I veure'n allà de que jo no era l'únic tarat, amb perdó de l'expressió, doncs... encoratge. I llavors comença a veure, home, potser sí. potser sí que... El que passa allà, encara era molt jove i encara feia servir molt la força de voluntat, el que hem comentat abans.
I un dels mites que hi ha sobre l'addicció comportamental és que hi ha un component de voluntat, que això ho fas perquè vols, que ho podries evitar. Amb una substància tòxica entenem sempre que bueno, hi ha com un control extern, una cosa que et controla de fora, no? Una droga, el que sigui, que dius, no pots evitar-ho, no? Però, en canvi, quan no intervé cap element extern, sinó que surt de tu, d'alguna manera, el mite és, coi, doncs no ho facis, no? Però, clar, les coses no són
no
tan
són
senzilles.
No són tan senzilles, ni molt menys, i amb un trastorn alimentari podríem dir menja de determinada manera, o no estiguis trist, o... Aquest és el gran problema i el gran estigma en els trastorns mentals, no? Que, bé, doncs sempre, doncs... Entenem que hi ha aquest component, no, de voluntat que queda absolutament anul·lat. Evidentment que comencem aquesta activitat, no, si és doncs, en el cas del joc d'aposta o en el cas dels videojocs o de la compra, hem de comprar. Per tant, és una activitat absolutament normal. El que passa és que, bé, el que comença com una activitat lúdica, un entreteniment, i amb la intenció, doncs, de controlar aquella conducta, evidentment, doncs bé, comencem a dedicar més temps, si és en el cas del joc d'aposta, doncs a tenir petites pèrdues, a voler recuperar aquestes pèrdues i entrar en aquesta espiral, no?, de l'addicció al joc d'aposta.
I hi ha molta gent que em deia, això es pot deixar a força de voluntat, és com fer dieta, força de voluntat. No és la força de voluntat. No té res a veure amb la força de voluntat. Té a veure amb una estabilitat emocional i en el moment que tens una estabilitat emocional aprens a viure sense joc.
A mesura que va progressant la malaltia, també aquesta capacitat de control de voluntat es perd absolutament. En definitiva, en aquest cas seria exactament igual que hi hagi una substància com que no hi sigui. Tant els mecanismes, no, de recompensa cerebral, aquests circuits de recompensa cerebral que s'activen, com altres aspectes i factors de vulnerabilitat. Parlàvem de la impulsivitat, de la cerca de sensacions, de la dificultat per afrontar conflictes, de com aquestes activitats t'ajuden a regular els teus i escapar dels teus estats emocionals negatius, situacions d'estrès, tot això... aquestes variables interactuen de manera que ets absolutament, doncs, això, esclau, depenent d'aquesta activitat. I aquí ja sí que la voluntat, doncs, no hi és.
Per això diem, no és força de voluntat, perquè la força de voluntat et pot portar a fer una cosa, però te lo portarà en un moment precís. La força de voluntat et dirà, has de perdre 10 quilos, posa't a fer exercici, perdràs els 10 quilos, i allà la força de voluntat seurà a la que arribes a l'objectiu, doncs es desfarà com un terròs de sucre. Ja no la tindràs, la força de voluntat. Clar, si nosaltres només treballéssim amb això, en el moment que arribem a l'objectiu, que és no jugar, el terròs de sucre es dissol i tornaríem al joc. No és força de voluntat. És en el sentit de dir, he d'aprendre a viure sense això. A mi això ha sigut la meva vida durant molt de temps, m'ha causat uns danys emocionals importants... Tinc uns defectes de caràcter importants, degut a que jo he centrat la meva vida en això, i he deixat d'interactuar amb la família, amb amics, per anar, o sigui, deixes d'anar a la feina per anar a jugar, deixes d'anar a estudiar per anar a jugar, deixes de reunir-te, deixes d'anar a sopar amb la parella el dissabte per anar a jugar.
Què sent del que passa dins el cervell? Que aquesta activitat... comença sent una cosa i acaba sent una altra totalment diferent.
D'alguna manera, aquestes activitats suposen com unes gratificacions, uns reforçaments, no? Que, tenim aquests reforçaments de forma natural, no? Però, d'alguna manera, aquesta conducta es va repetint amb una sèrie de conseqüències negatives, però una de les substàncies que més s'ha estudiat en relació a les addiccions és la dopamina, l'alliberament de dopamina, i llavors això va perpetuant com aquest hàbit, no? Aquesta necessitat de repetir una vegada i una altra aquesta conducta en la cerca d'aquestes sensacions de plaer. Però un aspecte molt important en les addiccions comportamentals i també en d'altres és que si inicialment ens orientem molt a la cerca de recompensa i per tant hi ha molts mecanismes diríem, més relacionats amb la impulsivitat i el reforçament positiu, no? I per tant, doncs, tot això que estàvem comentant de l'alliberament, no? De la dopamina, etc. A mesura que aquesta activitat es va mantenint i perpetuant en el temps, aquella conducta no busca tant aquell guany, aquell reforçament positiu, sinó que es va mantenint per un procés de reforçament negatiu. Què vol dir? Doncs que perpetuem aquella conducta per alliberar aquests estats emocionals negatius, no? Per quedar-nos tranquils, per pensar que estem fent alguna cosa, per intentar solucionar el nostre problema de joc, per exemple, etc. És a dir, que aquí, en aquest punt, el pacient ja no està gaudint, ja no està tenint cap tipus de reforçament, sinó que ha de mantenir aquell comportament per alliberar-se d'aquella tensió, d'aquella preocupació. I en aquest punt ja no parlem d'impulsivitat, sinó que parlem de compulsivitat.
La ludopatia no es va reconèixer com un problema mental fins a l'any 1980. El Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals, el DSM, d'entrada el definia com un trastorn per manca de control dels impulsos, però ara es considera com un trastorn addictiu. Bàsicament, això vol dir que la comunitat científica el considera un trastorn greu, que genera dependència i que, com passa amb l'alcohol i la resta de drogues, té síndrome d'abstinència i fenomen de tolerància. La diferència és que en l'addicció al joc no hi ha substàncies implicades.
Factors de risc claus són aspectes com la regulació emocional, la impulsivitat i la cerca de sensacions. En joc d'aposta. Si parlem en addicció a videojocs, a banda d'això, baixos nivells d'autoestima i elevats nivells d'introversió serien factors de risc. Si parlem de xarxes socials, al revés, hi ha un subgrup important, no, de persones, bàsicament, o molt sovint noies, doncs, que tenen alts nivells d'extroversió i molta necessitat, doncs, d'estar constantment buscant la gratificació social, la comunicació. És a dir, que, i en el cas, per exemple, de la compra compulsiva, un element, a banda de tots aquests que anem dient que són força compartits, a banda d'això, doncs, la inestabilitat emocional i el regular, doncs, sentiments d'insatisfacció, tristesa, estrès, etc., amb episodis de compra és molt habitual. Per tant, la comorbiditat, l'associació de quadres ansiosos i depressius en la compra com a factor previ, no posterior, que és el més habitual, és molt habitual. Per tant, tenim una sèrie de característiques com transversals, transdiagnòstiques, en totes les addiccions comportamentals, però després hi ha elements específics, no?, que augmenten el risc.
Tots aquests són factors de risc que sabem que estan relacionats amb els trastorns addictius comportamentals. En el cas específic del joc, ser adolescent, estar en risc d'exclusió social o tenir pocs estudis, afegeixen encara més probabilitats d'acabar amb un trastorn. I tot això es barreja amb factors genètics, però la ciència encara no pot determinar amb claredat quins factors tenen més pes i com s'interrelacionen els uns amb els altres per acabar conduint a una addicció.
A nivell genètic, doncs, hi ha poques publicacions. Sembla, doncs, que la implicació de les neurotrofines, hi ha algun estudi que apunta per aquí, també del nostre grup, polimorfismes en els receptors de la dopamina, però en qualsevol cas sí que és veritat que, a diferència de les addiccions a substàncies, que hi ha un cos empíric ja molt important, a les addiccions comportamentals estem encara, doncs, començant en tota l'exploració dels factors biològics.
Sister Mary Margaret Krupper pleaded guilty in July to federal wire
fraud. Ningú no s'escapa de l'addicció. És el cas de Mary Margaret Krupper, una monja de 80 anys que havia estat directora de l'escola catòlica St. James de Torrance, a Califòrnia. La germana Mary Margaret es va gastar $835,000 de matrícules, quotes i donacions per jugar en casinos o per pagar deutes generats pel joc. Es va declarar culpable i va poder esquivar una pena de presó de 40 anys per la seva edat i per la seva condició d'addicte al joc. David Mills, guionista de sèries tan prestigioses com Deadwood, va perdre part de la seva fortuna de $100 milions per la seva addicció al joc, que en el seu cas tenia relació amb el trastorn bipolar que també té. Curiosament, una de les seves últimes sèries, Luck, amb Dustin Hoffman i Nick Nolte, estava ambientada al món de les curses de cavalls. Recuperem la història d'en Josep. Han passat uns 17 anys des de la teràpia a Bellvitge i en Josep no ha tornat a fer cap aposta, ni tan sols una trista moneda que màquina escurabutxaques. El joc s'ha convertit en una anècdota de la seva adolescència. En Josep té parella, el seu propi negoci i una bona vida. Però no sap que l'equilibri que sent és un miratge i que jugui o no jugui, encara és un funambulista emocional que camina per la corda fluixa.
Fins que vaig canviar de feina, una feina que havia estat doncs, tota la vida, la deixo, vaig emprendre un negoci propi i en aquell moment doncs, va venir un dia que vaig fer una primera aposta, que va ser com el primer cigarret després de no fumar durant molt de temps. Doncs exactament el mateix.
Suposo que ja has pensat. Què et va portar a fer la primera aposta?
Que ja controlava. Que jo, després de tants anys, que podia tornar a ser un jugador social sense cap mena de problema.
Aquella primera moneda, en què va acabar?
Va acabar, doncs, va acabar amb 4 anys infernals de... doncs... de carregar-me un negoci que funcionava i, doncs, apostar els diners que m'entraven del negoci, endeutar-me en bancs, etc. Fins que vaig acabar totalment endeutat i amb el negoci cabrat.
I ara estaves casat en aquell moment? Estàs casat? Bueno, ara ho estàs, tens parella i és la mateixa que abans.
La mateixa.
Val, que això també ens ho vas explicar en el seu moment. Tu, quan vas conèixer la teva parella, cap d'X temps, li vas dir, mira, quan jo era jove m'havia passat això.
Ah, exactament.
No?
Sí.
Val, per tant, suposo que al principi tires la moneda, van passant coses...
Sí, sí.
I ell, de tot això...
Quan res.
No n'és conscient?
No, ni vull que se n'assabenti.
Com t'ho fas per amagar-ho?
Doncs l'empresa necessita diners perquè venem a... compro el comptat i venga 30 i a 60 dies i necessito liquidesa i, doncs, funcionant de cada hora, li demanem a ta mare diners i així, doncs, tal, li he demanat prestat a sa mare... ha demanat prestat a l'altre, etc. I així comença una roda que ell es pensava que era purament doncs, el funcionament del negoci.
I va ser sempre així fins que li vas dir no era això?
Fins a l'últim dia.
I què va fer que li diguessis?
La rendició. O sigui, va arribar aquell dia que, com he comentat, doncs em podria haver tocat un premi molt gran, no em va tocar, ja no tenia ni un duro, ja no podia demanar més prestat, devia més de 6 xifres... I vaig anar a casa i li vaig dir, doncs, passa això. Demà aniré a una reunió de jugadors anònims.
I la seva reacció?
Es va posar a plorar, però afortunadament he tingut la sort de que em va recolzar totalment. Per la resta, doncs, quan qualsevol altre familiar arriba un moment que també ella, sense cap culpa ni res, dels diners que entren a casa hem de tornar X quantitat als acreedors, amb la qual cosa ella també està pagant. A la seva manera, ella també està pagant.
I perquè fa als familiars que no són ella directament,
sí.
Que també arriba un moment que ho saben, no?
Els meus pares i germans, sí. La resta, no.
Els pares d'ella, no?
La mare d'ella, no. No. No ho hem dit.
No ho heu dit?
No ho hem dit.
Per què?
Perquè vam valorar els beneficis o els prejudicis que podria... I es va decidir, doncs, mira, no li expliquem, li tornem els diners de la millor manera possible, que ell es pensi que eren del negoci i ja està. No li donem més voltes. Perquè si no... No, també la gent... Ho expliques a la gent que o tens una necessitat o que ho entenguin. Jo ara, per exemple, el meu... doncs jo he dit a les persones, al meu encarregat, jo li he dit el control de caixa a mi me l'has de fer molt sever, jo no vull tocar efectiu. Que el tinc a tocar? Doncs vull un control sever. Sí, o sigui... Sí, o sigui... vigila-m'ho.
Ara m'explicaràs tot el que fas ara, per totes aquestes... conductes i prevencions que has de prendre per no, per no tenir temptacions de tenir diners, no? I per tornar una altra vegada a posar una primera moneda, no? Però al moment en què ho dius i tot plegat, és perquè no tens sortida, no veus sortida possible, l'única sortida possible és el tractament.
Exacte.
Ho, li dius a ella, ho dius als teus pares, i els teus pares en aquell moment és una cosa que també la tenien aparcadíssima.
Totalment.
I el sentiment que tenen ells, n'heu parlat?
Bueno, el meu pare pensa que jo vaig seguir jugant tota la vida, que aquells 17 anys no havia parat. Ma mare no. Ma mare n'és més conscient. No n'hem parlat gaire. No vol parlar-ne. Té molt la idea del nacionalcatolicisme, de l'edicte. És molt difícil. Amb la qual també intentar parlar d'un tema perquè vegi un altre possible punt de vista quan ja és una persona gran, que no li faré canviar el punt de vista, prefereixo deixar-ho com està.
Clar, perquè per tu també és pitjor, segurament, no? Però estàs buscant d'alguna manera que t'entenguin i és picar contra una paret, no?
No, uf, i una... Oh, si no haguessis, si no haguessis, si no haguessis, si no haguessis. Però si no haguessis. Què tinc a fer?
Però suposo que t'agradaria que t'entengués.
Sí, clar, a mi m'agradaria, sí, que m'entenguessin i... M'agradarien moltes coses.
Aquí ja també intervenen altres aspectes del joc, del trastorn, diríem, que són les distorsions cognitives, les fantasies, no? La il·lusió de control, no? Aquests errors i aquests biaixos atribucionals, el que ha anat bé, el resultat que he encertat és gràcies a mi, no? Els errors, les pèrdues són per altres problemes, no? Una sèrie, doncs, de fantasies associades a la conducta de joc i que contribueixen a mantenir-la. De fet, bé, i això hi ha múltiples estudis que demostren, doncs, que un factor de severitat clau, de gravetat de la conducta de joc, són totes aquestes distorsions que tenen les persones amb problemes de joc.
Sempre hi ha el pensament que en algun moment es girarà la truita i que guanyaràs molts diners?
Sí, i tant. Un món de fantasia total i absolut. Uf, jo ja ho tenia tot planificat. Tot planificat. En el sentit de que em tocarà una quantitat molt important de diners, podré pagar els deutes, llavors em quedarà per viure molt bé, podré viure sense treballar i coses d'aquestes. Sí, sí. Jo recordo un premi que em va tocar que van ser 22.000 euros en un matí allà a la feina, estava a la feina jugant online i em van tocar 22.000 euros. I l'última aposta que vaig fer va ser també jugant online, que si em tocaven 9 coses iguals em podia arribar a tocar un bote que era de 450.000 euros. 450.000 euros. I em va anar d'un. Si em va donar 8 i a l'últim no me'l va donar. I en aquell moment vaig pensar, hòstia, avui en dia penso, sort que no me'l va donar.
El tractament passa primer per fer teràpia, ja sigui en grup o individual, o les dues coses, en funció de la situació personal de cada pacient i de la complexitat del trastorn. A més, sovint l'addicció al joc també va associada a altres problemes, com l'ansietat o la depressió. En aquests casos, el tractament també es pot recolzar en fàrmacs, però de moment no existeix cap medicament que serveixi per tractar els símptomes del joc.
La recuperació de l'autocontrol perdut, l'estabilitat emocional, l'intervenir això en millorar, no? Recuperar aquelles relacions familiars i socials que estan lesionades, danyades, doncs, per l'addicció, la prevenció de recaigudes.
Tinc clar que sóc un malalt mental i que ho seré tota la vida. Igual que amb el tabac. Abans de començar el programa parlàvem de deixar el tabac. Amb el tabac sóc igual. Sóc conscient que si em fumo un cigarret, amb càrdules tan sencer.
La resposta al tractament depèn de molts factors, però en general les dades ens diuen que el 70% dels pacients se'n surten amb èxit, però la resta no. Un dels molts factors, com deia en Josep, té a veure amb la capacitat del pacient d'acceptar la seva realitat.
En el moment que el pacient amb una addicció comportamental té aquesta motivació, aquesta consciència del problema, no és tan complex, no és tan complicat que pugui resoldre completament.
Hauríem pogut fer aquesta entrevista en un bar al costat d'una màquina escurabutxaques.
Podríem.
Això t'hauria afectat a tu?
No.
Ja quan entres en un bar que hi ha màquines escurabutxaques no t'afecta?
No. No, i és m'agrada molt la pregunta. És una altra de les parts del nostre programa. Nosaltres no entrem en controvèrsies. O sigui, no perquè jo tingui un problema amb el joc, tinc que demanar que es prohibeixi el joc. Si el bar i els curabutxaques, és la meva feina no mirar-la, és la meva feina no preocupar-me'n. Perquè si jo tinc problemes amb l'alcohol, no li puc demanar als altres que no beguin cervesa.
Quan et preguntava si tenies un problema, t'ho preguntava també en el sentit, en aquest sentit que m'has explicat també, però sobretot en el sentit de veure una cosa que per tu ha estat un problema, a la teva afectació personal, eh?
No en el sentit de que jo ja sé que hi ha les màquines als bars i és més aviat... ostres, com ho explicaria? En el sentit de que... Sí, la puc veure, em pot causar una atracció, però jo tinc clar que no puc fer aquella primera aposta. Jo puc mirar-me-la, jo puc pensar, ostres, quan jugava, em passava això, em passava allò, etcètera, etcètera. Però he de pensar que no he de fer la meva primera aposta. I llavors, al principi, quan entres en el programa, el que també et recomanen i fas ja per un mateix, és anar, per exemple, a granges. Vols fer un cafè? Ves a una granja, que no té màquines escurabutxaques.
A Catalunya hi ha 5 vegades més establiments d'hostaleria amb màquines escurabutxaques que farmàcies. Segons el diari Ara, el 2021 hi havia 28.830 màquines instal·lades a Catalunya. I segons l'Associació d'Empreses Operadores de Màquines Recreatives de Catalunya, Europer, la meitat d'aquests establiments tenen màquines recreatives instal·lades. A ningú no li sobta veure aquestes màquines a qualsevol racó de qualsevol bar, però no cal ser gaire espavilat per adonar-se que una màquina que pot generar hàbits addictius al 2% de la població potser hauria de tenir un accés més restringit. Segons els experts, haurien d'estar en sales de joc, on l'accés està més controlat i on no hi podrien jugar els menors, que són especialment vulnerables, ni les persones inscrites en el registre d'autoprohibició.
Aquest és un punt que s'ha de revisar, no? Que potser és històric, que potser el tenim molt integrat, que entenem que treure'l d'aquests bars doncs, també tindria un impacte, no? En l'economia de moltes famílies, brutal, però és una realitat, és, no? Una activitat de joc. Sabem, a més, sabem el potencial addictiu de les màquines, és altíssim. Llavors, bé, aquesta és una qüestió que no serà fàcil i segurament tampoc popular, però que s'ha de revisar. I, per suposar, tot el tema de la publicitat.
Però hi ha molts interessos involucrats. Els operadors, els fabricants i l'administració hi surten guanyant. Segons la patronal, les escurabutxaques aporten la major part de la recaptació de la taxa del joc de la Generalitat de Catalunya, que se situa a prop del 60%. I segons Albert Sola, president d'Europer, les escurabutxaques poden suposar uns guanys d'entre 100 i 1.000 euros setmanals als propietaris dels establiments d'hostaleria. A més, la ubicació de les màquines tampoc està subjecta a l'atzar. En els barris amb rendes més baixes de Barcelona hi ha 10 vegades més màquines que en les zones amb rendes més altes. I trobem una proporció similar amb els municipis amb rendes més baixes i altes. Tot i que el joc online està creixent, les màquines escurabutxaques continuen sent la principal causa d'addicció. Segons dades del diari Ara, les màquines representen entre el 30 i el 66% dels casos d'addicció al joc. Tot i que Catalunya va ser una de les pioneres en legislar sobre el joc, els experts creuen que les lleis encara haurien de ser més restrictives. Com va passar amb el tabac o amb l'alcohol, el joc està encara molt normalitzat i fins i tot en alguns casos es fomenta des de les administracions, que juguen un doble joc curiós. D'una banda, fent campanyes contra l'addicció.
Yo no apuesto tanto en los juegos de azar.
I de l'altra, promovent la presència de sortejos pràcticament cada dia.
58.808, 60.000 euros.
Al darrere de les veus dels nens i nenes de Sant Ildefonso, encara molt de fons, se senten també les veus de les persones afectades, que lluiten contra els prejudicis i l'estigma social, que passen per un infern i que fan passar un infern a les persones que les envolten, però que poden tenir un final feliç. Però, en la majoria de casos, no és el final de la història. És només el final d'un capítol. Demà caldrà començar un capítol nou i procurar que aquest també acabi bé.
Estic força content perquè sóc feliç amb el que tinc i no infeliç amb el que no tinc. quantes coses somiava que tindria jo gràcies a una gran, un gran guany amb el joc. I al revés, no tenia un gran guany. Era infeliç amb el que no tenia. Que feliç que sóc ara amb el que tinc. No necessito, no necessito més.
Gent normal. Un podcast dirigit i escrit per Adam Martín, en producció d'Esther Carmona. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.